Senyora Pinyol, bona nit.
Hola, bona nit.
Em sembla que estava escoltant aquesta part de la tertúlia, però d'entrada li volia preguntar si vostè creu que el fet que Catalunya tingui les competències en immigració és o pot ser positiu.
És que jo crec que aquí hi ha una certa confusió en el que són les competències d'immigració, perquè ja hi ha moltes que estan en mans de la Generalitat de Catalunya que afecten a la població estrangera resident, entre altres les polítiques d'integració social, i les polítiques que, diguem, estan fora en aquests moments de la Generalitat de Catalunya en algunes qüestions que podíem plantejar són matèries que normalment estan en mans dels estats i només dels estats, com poden ser, per exemple, el control de les fronteres o la regulació de la lliure circulació. Llavors, el que no sé exactament quan dieu immigració, polítiques d'immigració, a què us referiu concretament, perquè crec que part de la confusió, que és una mica el que em sembla que passa aquests dies, és que cadascú està parlant de coses, em sembla una mica diferent.
Clar, jo li anava a preguntar precisament a vostè, segons el seu punt de vista, què creu que vol dir que implicaria tenir aquestes conseqüències, és a dir, en què canviaria respecte a la situació actual?
Jo, sincerament, és que si no veig la proposta no puc dir-te en què estem parlant, perquè, de veritat, és una de les coses més estranyes que ha passat aquests dies, és que estem parlant sense saber de què parlem. Jo no sé quina és la demanda que fa Junts quan fa el PAC, o què decideix el PSOE que li comentarà Junts, i, per tant, estem fent política ficció. Jo, a preguntes concretes podem donar respostes concretes. Dic, control de fronteres els cediran? No ho crec.
És a dir, per com actuen normalment els estats, vostè creu que l'estat espanyol no cedirà en una qüestió com aquesta, com el control de fronteres?
No, perquè és una qüestió que és intrínseca en un estat, no pot cedir tampoc en les relacions exteriors i no pot cedir tampoc en les relacions en l'espai Schengen en el que pertanyem perquè formem part de la Unió Europea. Dit això, clar que hi ha marge per poder fer moltíssimes altres coses i fins i tot competències delegades, i aquí seria llavors determinar de què estem parlant i quins serien els marges, i també si tindria valor afegit que ho fes la Generalitat, que això seria també una altra qüestió posar sobre la taula.
Però ara, per exemple, la Sílvia Cànovas comentava el fet de que es pogués repartir d'una forma més equitativa dins les comunitats autònomes el nombre total d'immigrants irregulars que arriben a l'estat espanyol. Això seria una de les competències, per exemple, que Catalunya podria establir aquest límit o aquest percentatge d'acollida?
De fet, hi ha una proposta del govern basc que es va fer en el 2015 que parlava de la distribució de la població, com es parla també de la distribució de la població en aquell moment en situació irregular a les diferents comunitats autònomes, i es va portar per parlar-ne i no va tenir cap més reconegut. Això no són competències, això són coordinació d'elements de gestió. Perquè el que sí que cal entendre és que la mobilitat de les persones dins d'un estat no es regula, no, la gent no es queda en un lloc específic, sinó que està tancada, que seria, diguem-ne, un element que no hauríem de posar sobre la taula, i per tant, aquestes imatges de pensar que la gent l'agafes, la mous i la vas recuperant no són molt factibles. On es pot intervenir és on hi ha casuístiques específiques de grups especialment vulnerables, on es pot prestar una atenció diferencial i pensar, per exemple, si a Canàries se l'ajuda amb l'atenció dels menors estrangers no acompanyats, com ha demanat que les comunitats autònomes poden ajudar. Però la població migrant, que a més la majoria que està a Catalunya està en situació regular, que cal recordar-ho sempre, no se li pot posar a la gent límits en la seva capacitat de moure's i crear una vida allà on li sembli més convenient per les seves expectatives.
Li pregunto, per tant, al revés. Ara mateix, si m'hagués de fer una llista de coses que creu que ara mateix estan fent malament en matèria d'immigració, de polítiques migratòries ara mateix, què posaria en aquesta llista? O quines coses es podrien millorar de com s'estan fent respecte a la situació actual?
Clar, jo crec que nosaltres aquí tenim un debat obert, que és no només a Catalunya o a Espanya, que és un debat de la Unió Europea, que és en el marc dels nostres països tenim molt poques vies d'entrada regulars per les persones estrangeres, i això s'ha d'ampliar, millorar i sobretot simplificar els procediments burocràtics, perquè moltes vegades arribes a les absurditats de que persones que estan en situació regular acaben perdent la seva situació de regularitat administrativa perquè se'ls allarguen els procediments burocràtics per fer-ho, i això és un tema. I després hi ha molt d'espai, per exemple, en millorar l'acollida de les persones refugiades. Això és un espai on també el País Basc, Navarra i País Valencià han avançat i han fet propostes per fer acollides més ad hoc i més específiques, que ha parlat, i en aquest cas sí s'ha parlat de distribució de persones refugiades, perquè les persones refugiades sí poden ser redistribuïdes, que és el que ha fet la Unió Europea, parlant de persones refugiades només perquè requereixen una especial protecció. S'han de tenir polítiques públiques específiques, i en això també es podria avançar, i en això no cal modificacions complicades ni legislatives molt, molt explicades, simplement són mecanismes de cooperació que es poden parlar. Mm-hmm. Per tant, per això dic que és depenent del que estiguem parlant, la situació és diferent.
Un exemple que, per exemple, hem sentit aquests darrers dies és que l'Estat espanyol no ha destinat prous diners per l'acollida de menors que arriben sols. De fet, la setmana passada el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, deia això que ara sentirem després de reunir-se amb el ministre.
Igual que Canàries planteja un esforç solidari per part de tot l'Estat en l'acollida dels immigrants que estan arribant a Canàries, Catalunya també reclama que si som el territori de l'Estat que avui està assumint més joves migrants sols, siguem acompanyats financerament per part del govern de l'Estat en l'acollida d'aquests joves migrants sols i alhora que l'Estat sigui capaç de controlar el flux migratori.
Això ho deia el conseller de Drets Socials del govern d'Esquerra Republicana, que també posava algunes xifres. Deia que l'any passat, per exemple, es van acollir més de 2.000 d'aquests menors a Catalunya, quan en principi amb l'Estat s'havia pactat que serien 33. No sé si això, per exemple, és un dels punts que es podria gestionar millor, o que aquest repartiment que vostè ara em deia, doncs, que era complicat, seria possible fer-ho en casos com aquests.
En el cas dels menors, precisament, és on s'ha intentat treballar sempre, desafortunadament amb molt poca capacitat de mantenir-ho estructuralment, per la redistribució de les persones. El que es referia el conseller quan parlava dels que havia de rebre és els que havia de rebre de Canàries, i una altra cosa és els que van arribant d'altres maneres. Per tant, aquí ja, això ja és els drets de la infància, diguem-ne, és una competència de les comunitats autònomes i és una demanda general de les comunitats autònomes, sobretot aquelles que són frontera, de demanar més recursos a l'Estat. En això s'ha fallat sempre, s'ha fallat perquè l'Estat dona ajudes puntuals en situacions de crisi, però diguem-ne que no tenim un mecanisme ben estructurat. Aquí, per exemple, hi hauria molt de marge per avançar i fer-ho bé. Ara hi ha hagut un acord, a finals de l'any passat es va fer un acord per distribuir diners per atendre els menors que acollien altres comunitats autònomes que procedien de Canàries i de Ceuta, i aquestes iniciatives es poden anar avançant i convertir-les en sistemes molt més estructurals, molt més sistèmics, que permetin una millor previsió, una millor distribució dels recursos i una millor, diguem-ne, un millor tracte a les situacions d'aquests menors. És dimarts, per avançar n'hi ha moltíssimes coses que es podrien fer. Però ja et dic, les competències en això, en aquest cas, són de la Generalitat ja. Vull dir, és una qüestió, seria de recursos, que seria un altre debat.
Sobre aquesta qüestió en concret dels menors, que també és un tema corrent que va sortint i que és veritat que des d'alguns sectors doncs s'ha aprofitat per polititzar també aquesta qüestió. Vostè en què creu que s'ha fallat en l'acollida d'aquests menors que arriben sols aquí? Què s'ha fet malament perquè després doncs n'hi hagi que no se sentin prou integrats o n'hi hagi que no puguin entrar dins aquest circuit de convivència normal dins de la societat catalana?
Això seria un tema per obrir molt, perquè té a veure amb el nostre sistema d'acollida en general, d'acollida als menors, és igual a l'origen. Nosaltres tenim sistemes que jo crec que són, amb l'esforç que hi dedica moltíssima gent i moltes entitats, que no es pot posar en dubte, són models molt antics que tenen una lògica molt poc pensada per una adequació a les realitats del món canviant en el que vivim. Els sistemes d'acollida residencials no sempre acaben construint xarxa amb les comunitats on aquestes persones viuen, i això acaba generant moltes dificultats després de participació. És veritat que la reforma que va haver-hi del reglament d'estrangeria, que permet que aquests menors, un cop ja assoleixen la majoria d'edat, tinguin permís de treball, és una facilitació d'una cosa que abans no podia ser i que encara els diguem-ne, els condemnava més a les situacions de precarietat. Jo en aquest sentit crec que hi ha una reflexió, però això és que va més enllà, diguem-ne, que la immigració, que seria els nostres sistemes d'acollida d'infants, si funcionen correctament o no correctament i si garanteixen la lliure autodeterminació d'aquestes persones quan arriben a l'edat adulta.
Uh-huh. És un tema que ara també posàvem sobre la taula i que li volia traslladar a vostè com a experta també en aquesta matèria. Vostè creu que fins ara, aquests últims anys, se n'ha parlat poc d'immigració? Li faig una segona pregunta. No sé si creu que s'ha deixat erròniament aquest debat de la immigració en mans de l'extrema dreta.
Aquí la qüestió és que nosaltres parlem d'immigració d'una manera genèrica, i aquí és molt epidèrmic, la gent té opinions i la gent fa de la seva opinió el que li convé. Del que hauríem d'estar parlant des de la cosa pública, des de la responsabilitat pública, és de polítiques migratòries, és a dir, de com gestionem aquestes. I aquest debat no hi ha estat, perquè si fem un repàs dels temes que han sortit parlant d'immigració en els darrers temps, són debats molt poc pensats, són debats molt epidèrmics i són debats que criden ràpidament aquesta idea de convertir la immigració en el responsable de molts mals socials dels que patim. I precisament això ha sigut l'espai on l'extrema dreta ha crescut, perquè ha vist que, com que no es parlava de gestió, com que no s'obrien debats més tranquils i més sòlids sobre instruments que podíem estar discutint, si ens agrada més el model de punts que tenen al Quebec o el que tenen al Canadà o el que van aplicar al Regne Unit al seu moment, o ens agraden més altres models de contractació prèvia de treballadors. És a dir, no estem parlant d'aquests temes, el que fem és deixar un debat on la gent té opinions, però no sempre ha de tenir, de manera normal, coneixement sobre la seva gestió. I això la dreta, l'extrema dreta, ho ha aprofitat de manera absolutament notable, no només aquí, a tota Europa. Mm. I el que fan és aprofitar el debat i segueixen sense proposar, perquè la majoria de les propostes que fan els partits d'extrema dreta o de dreta radical que tenim en els països de la Unió Europea són propostes que són no són realistes. I a l'hora de parlar de gestió, una de les coses que passa és que és avorrida, però ha de ser realista i factible.
Per tant, entenc que sí que seria bo concretament parlar d'aquestes polítiques migratòries, perquè si no sí que és veritat que hi ha molta gent que només es queda amb dades falses que en circulen moltes, que s'agafen aquest argument també de la delinqüència i que generen una opinió només tenint en compte aquesta informació que arriba només d'una banda, no? Per tant, obrir el debat entenc que seria positiu.
Jo crec que d'obrir qualsevol debat de manera sòlida, amb dades, i d'una manera tranquil·la i pausada, és sempre necessari, perquè al final una societat ben informada és una societat que pren millors decisions. Ara, la manera que s'està parlant, i per exemple aquest vincle d'immigració amb delinqüència o amb criminalitat, que a més és que ja amb carinyo no té res a veure amb polítiques d'immigració, que això va relacionat amb el Codi Penal, són qüestions que realment demostren que no volem parlar de gestió de la immigració, sinó el que volem és utilitzar aquest valor simbòlic de les polítiques d'immigració per construir aquesta immigració com una amenaça que ens permet acusar-la de totes les coses que van malament a les nostres societats. Que siguin un boc expiatori és una realitat consolidada, i a més el fet de que la majoria no tinguin dret a vot permet que sigui a més un espai de participació àmplia per alguns partits que això se n'aprofiten i en treuen benefici. Allunyar-se d'això és molt complicat, perquè parlar de coses concretes, com ara parlar de si fem un visat per recerca de feina, sí o no, a quins sectors o no sé què, és molt avorrit. Parlar d'aquesta cosa de si la meva vida és pitjor perquè hi ha una persona estrangera al meu costat sembla com a titular més senzill, però no és veritat.
Dani Sánchez Ugart, vols fer-li una pregunta a la Gemma Pinyol?
Sí, una pregunta, perquè m'ha semblat molt interessant aquesta baixada a la realitat que ha fet quan explicava que una cosa són els migrants que requereixen algun tipus d'atenció, no? Que per exemple requereixen asil, que aquí sí que es pot fer un control, diríem, de quotes o de repartiment, i una altra cosa és tota la immigració, que aquí no es pot impedir el lliure moviment a les persones. Per això entenc que quan Junts per Catalunya posa sobre la taula qüestions de repartiment o de quotes, parla específicament d'això, no? Dels migrants que entren de manera irregular, que necessiten o que són atesos directament per els serveis fronterers i que són repartits a les comunitats autònomes en aquests serveis d'acollida o serveis d'acollida, crec que se'n diu. Però jo tinc dubte de quina part de la immigració representa això, no? I em sembla que hi ha 6.000 migrants ara mateix a Catalunya, publicat avui La Vanguardia, em sembla, en aquesta xarxa d'acollida, adults, i n'hi ha 6.000 menys, diríem, de menors migrants sols a Catalunya. Per tant, són unes 12.000 persones. Quin percentatge és això? Perquè potser estem parlant d'una cosa molt petita, molt epidèrmica.
De bo que agraeixo la pregunta, perquè la immigració irregular és una... La immigració irregular, a més, l'entrada d'immigració irregular és una xifra molt més petita del que sembla. No posaré el cas de Catalunya i Espanya, sinó per posar-ho en marc general de la Unió Europea. Quan es va presentar el nou pacte d'immigració i asil el 2020, la comissària d'Interior va donar la dada. Havien entrat en aquell any a tota la Unió Europea 3 milions de persones amb permisos inicials de residències, i 3 milions de persones, i havien entrat 144.000 persones de manera irregular. 144.000 persones, 3 milions de persones. On està el debat públic és en aquests 144.000 milions. La gent no entén el cost que té això en convivència social. Que canviem tot l'àmbit del debat migratori per parlar de les de l'espai minoritari, que no vol dir que no s'hagi de parlar, perquè s'ha de tractar, s'ha de gestionar i s'ha de resoldre, és una qüestió que preocupa, diguem-ne, les persones que treballem en aquest àmbit, perquè veiem que hi ha molts recursos a coses que són i afecten a una part més petita del tot. I per altra banda, quan parlem de distribuir persones en situació irregular, aquí hauríem de mirar-ho amb atenció i veure com funciona, perquè la majoria d'entrades en situació irregular no es donen a Catalunya. Per tant, si en aquest cas Catalunya no podria enviar-ne fora, sinó que n'hauria de rebre. Vull dir que s'ha de pensar i s'hauria d'entendre molt bé del que estem parlant. Jo, si el que la gent vol és entendre com aconseguir, per entendre'ns, que no hi hagi immigració que vulgui venir a un territori, la resposta la diu l'economia i és molt senzilla, i és convertir el teu territori en un desastre econòmic. Perquè llavors no hi ha cap capacitat d'atracció. I així s'acaba amb els fluxos migratoris. Si això és el que la gent vol, això és un plantejament. Una altra cosa és dir, un cop sabem que arribaran, com articulem respostes perquè aquestes persones treballin dignament, per tant vol dir que hem d'acabar amb el treball, l'ocupació submergida, i com garantir que els seus diners i recursos es sumin a la caixa comú de tots, que és el que ens proveeix a tots de serveis públics. O sigui que, en aquest sentit, crec que hem de moderar i modular els temes dels que parlem.
No sé si algú més de la taula vol traslladar-li alguna qüestió a la senyora Pinyol. Jo li volia preguntar si ara que, com dèiem abans, també s'acosten aquestes eleccions a Catalunya, si creu o hi ha el risc precisament de que aquest debat d'immigració o de polítiques migratòries sigui un dels arguments més recurrents que es faci servir durant aquests propers mesos, aprofitant tota aquesta campanya i precampanya que hi haurà de cara a les eleccions, si això també és un risc de desvirtuar aquest debat al voltant de la immigració.
Doncs malauradament, si quan s'hagués fet la proposta haguéssim parlat de coses concretes i per tant sabríem de què parlàvem, potser no seria, però jo ara em temo que això és el tret de sortida que converteix a Catalunya en un territori més de la Unió Europea, on els discursos xenòfobs i nativistes alimenten discursos d'odi contra la immigració, no proposen solucions ni donen resposta, però sí que alimenten aquesta situació de, diguem-ne, de criminalització o de crítica permanent a la immigració. I caure en això és que no cal anar molt lluny, ja ho hem vist la resta de països europeus, i sabem quines conseqüències té, i també sabem que no han canviat i no han aportat solucions, però han, diguem-ne, normalitzat els discursos d'odi i en alguns casos concrets han afectat claríssimament a la convivència diària de les persones i els barris i les ciutats.
Mm-hmm. Dolors Camans.
Si només afegir el que dius, Gemma, que probablement abans de les eleccions catalanes que tindrem les eleccions europees, aquest també és un debat per les eleccions europees, i estem veient que la ultradreta, molts dels països europeus, d'aquest en farà una bandera precisament contra la pròpia Unió Europea.
Exactament. Els partits euroscèptics van veure que l'euroscepticisme costava de guanyar, però la xenofòbia era més fàcil. Doncs molts euroscèptics ara també són xenòfobs, ho són tot a la vegada, i com bé dius, això ho veurem en els resultats. I m'agradaria recordar simplement per veure que el debat és un debat que té un caràcter simbòlic més enllà de real, que els països que han tingut un discurs més dur sobre la immigració en els darrers temps i que ens han complicat moltíssim l'aprovació d'aquest pacte i l'han reduït a menys del que estava previst, que són els països del Visegrad, tenen percentatges de població estrangera que no superen l'1%. Mm. Per tant, no es tracta d'una realitat, sinó que es tracta de la construcció d'una problematització d'un fenomen.
Sílvia.
Gemma, no es contempla veure aquest debat, tenint en compte que eleccions catalanes, com a poc ens falta un any, una oportunitat, tenint en compte que la llei parteix de zero, una oportunitat de construir, corregir errors com els que comentaves, de dos partits que se'ls pressuposa molt responsables i capacitats per governar, com són un PSOE i Junts?
Jo ara no sé quina és la llei que dius que...
La llei orgànica, han de fer una llei orgànica on recullin aquestes delegacions, transferències, traspàs de competències...
On es concreti tot això que al principi sí. Dèiem que estem parlant sí. Sobre una cosa que no s'ha concretat.
Sabem els tres criteris, són els quals pivota, però no sabem... comencen a redactar per allà ara. No és una oportunitat.
És que és el que et vull dir. No ho sé, perquè aquesta llei orgànica afectarà el Codi Penal, és aquesta llei orgànica afectarà... el que et vull dir és, no podem parlar... A mi em sembla que qualsevol oportunitat de parlar de migracions és bona si parlem amb criteri. Si sabem el que volem i volem arribar amb els instruments necessaris allò que hem decidit que és el que volem com a societat. Ara, si el debat ha d'estar centrat, per exemple, com ha sortit aquests dies... en l'expulsió de persones estrangeres multireincidents, que és un tema de delinqüència que corregeix i arregla el Codi Penal, no estem parlant d'immigració. I barrejar-ho no és gratuït. Per tant, és dir, els debats em semblen sempre necessaris i pertinents, però quan s'han de posar sobre les regles del joc del que parlem, i és, volem parlar de gestió de fluxes, doncs parlem de gestió de fluxes.
Sí, és que un dels criteris és gestió de fluxes, l'altre és el seguiment un requeriment de cultura i llengua catalana, i el tercer...
I això, perdona, és una cosa que és competència de la Generalitat de Catalunya.
Correcte.
Llavors, el que no entenc és quina competència... O sigui, la competència està en mans de la Generalitat de Catalunya. Una altra cosa és que revisem des de la societat catalana si això està funcionant correctament o m'agradaria que fos d'una altra manera. Uh-huh. Això també em sembla pertinent. Però aquesta no és una competència que es pugui delegar perquè ja és de la Generalitat de Catalunya. Ja és responsabilitat no només de la Generalitat, sinó dels municipis. I, de fet, la integració de les persones estrangeres ens implica a tota la societat, perquè així ho diu la llei. Vull dir que no només és a les autoritats públiques, també les privades, les entitats socials i també la ciutadania a nivell individual. És a dir, que hi ha coses que se m'escapen, que és el que et volia dir, que és, jo estic molt a favor de posar i obrir debats, però m'agradaria que estiguessin responent al que volem respondre, no utilitzar-los com a excusa per alimentar altres discursos, perquè com que això és el que hem vist que passa en molts països de la Unió Europea, ja estem avisats, ja sabem que això moltes vegades no acaba millorant la gestió dels fluxes, sinó que acaba alimentant discursos d'odi que promouen la xenofòbia i el racisme.
Oriol Ribet, ja per acabar,
No, sí, només en aquesta línia del que deies, que potser el que no es coneix prou bé és que ja es fan cursos de català per estrangers, que ja hi ha un gran acompanyament per part dels serveis de la Generalitat a gent que no té feina i que està en una situació que acaba de sortir d'un centre de menors no acompanyats. Vull dir que ja hi ha tota una tasca i que potser el que no hi ha és el coneixement del fet que aquestes competències s'exerceixen i en moltes ocasions s'exerceixen bé, no?
Exactament. O sigui, jo crec que s'ha de fer un reconeixement explícit a tots els ajuntaments i a la Generalitat que estan treballant dia a dia perquè la integració sigui una situació que ens afecti a tots i a totes de la millor manera possible. M'agradaria, ja sé que és molt difícil quan estem parlant a casa nostra, de les nostres realitats i posem dels exemples concrets de 12 persones al Maresme, però el moviment migratori que va haver-hi, que hi ha hagut a Catalunya, que és molt intens en molt poc temps, ha generat una situació que és molt, molt millor comparada amb altres situacions d'altres països de la Unió Europea, i entre altres coses és perquè s'ha fet treballant des de la base, des del món local, que ha ajudat i ha col·laborat i ha compartit en moltíssimes coses. Més recursos pel món local seria també absolutament necessari. Més cursos, si cal, de formació pel català també seria necessari, però això són competències que ja tenim i que simplement les hauríem de portar al màxim i donar-hi voltes si veiem que no han funcionat com creiem que hauríem de fer-ho.
Gemma Pinyol, directora de Polítiques Migratòries a Insta Strategies, investigadora també del grup de recerca sobre immigració a la UPF i experta del projecte de ciutats interculturals del Consell d'Europa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C i per donar-nos també aquesta visió. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Que vagi bé.